Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ple de gom a gom, més que ple, gairebé diríem, estava al Saló Blau del Palau Maricel per assistir a l'acte inaugural de la commemoració Trillo, presidint-ho un retrat de l'homenatjat, la persona de la qual s'escau el 75è aniversari de la seva mort. Recorden que en varen parlar la setmana passada, el dia 20, feia precisament els 75 anys del traspàs de Miquel Utrillo. La setmana passada també en parlàvem amb Vinyet Penyella, i Vinyet Penyella fou la protagonista d'aquesta conferència titulada Reivindicació de Miquel Utrillo. Conferència que varen presentar, per una banda, el regidor de Cultura, Gavi Serrano, i per l'altra, el director del Consorci del Patrimoni de Sitges, Antoni Sella. Després tothom es va aplegar a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, al pati de la biblioteca. Hi ha una exposició interessantíssima de la documentació d'Alfonso Trillo i que explica moltes de les coses que d'alguna manera doncs, tan sovint en forma part de la nostra història cultural. Hi ha unes fotografies del Maricel precioses, hi ha una fotografia magnífica d'Utrillo i Lola Vidal a les terrasses del Maricel, maquíssimes en definitiva. Documents que molt sovint no s'han pogut veure, l'enterrament de Miquel Utrillo, un cotxe de cavalls, en fi, una comitiva, clar, com a l'època, però com no s'estilejava. Bé, una exposició que de ben segur us agradarà, que tindran oberta fins al 12 d'abril i que va venir, com els dèiem, a continuació de la conferència inaugural que us oferim íntegrament. Parla en primer lloc el regidor de Cultura, Gavi Serrano, després el director del Consorci del Patrimoni, Antoni Sella, i després Vinyet Penyella.
En primer lloc vull agrair-vos la vostra presència en aquest acte en el qual iniciem, jo crec, el que enteníem que havíem de fer, igual que havíem fet amb el Santiago Rusiñol quan van commemorar, recordar el 75 anys de la seva mort, d'un altre personatge important per a la nostra vila, que va ser Miquel Utrillo. En aquesta setmana s'ha commemorat el 75 anys de la seva mort, i això ha impulsat des de l'Ajuntament, amb la col·laboració sempre inestimable del Consorci de la Biblioteca Santiago Rusiñol, doncs tiréssim endavant una sèrie d'actes per reivindicar, per recuperar la figura de Miquel Utrillo. Jo vull agrair que estigui aquí amb nosaltres la família de Miquel Utrillo, els parents que té a la nostra vila, agrair la seva presència, i que durant uns mesos, en moments puntuals, doncs anirem les diferents institucions que col·laborem i altres institucions de fora de Sitges, com van fer també l'Ari Rusiñol, intentar que la persona, la figura de Miquel Utrillo, estigui present a la nostra vila. Dir-vos que al mes d'octubre està previst una exposició important sobre Miquel Utrillo, però jo crec que això tenim temps per poder explicar-vos. Per començar aquesta activitat, vam pensar que, com deia, la nostra voluntat era recuperar la figura i reivindicar la figura de Miquel Utrillo. I li van demanar, vam pensar que la Vinyet Penyella, que havia estat la persona a la qual l'Ajuntament l'havia demanat que comissarés, que coordinés aquesta commemoració, pues que pogués plantejar-nos des de casa aquesta reivindicació. Per això avui tenim la conferència de la Vinyet Penyella i després anirem totes i tots, us convido a anar a la biblioteca a la inauguració d'una modesta exposició on la qual intentem presentar a Miquel Utrillo com a casa. Jo li donaré la paraula al Toni Sella com a director gerent del Consorci i torno a agrair també agrair-li la seva col·laboració en aquest projecte. Moltes gràcies.
Bona tarda o bon vespre, malgrat el vent. Amb el Consorci del Patrimoni li fa molta il·lusió que aquest any, entre tots, entre l'Ajuntament, la Biblioteca Santiago Rusiñol i el Consorci del Patrimoni, mirem de fer una mirada sobre un personatge curiós, singular, polèmic i sobretot intel·lectualment difícil com és Miquel Utrillo. Ens fa il·lusió per dos motius. Una, perquè Utrillo va ser en bona part el factotum intel·lectual i material d'una bona part del que nosaltres administrem, Si avui estem amb aquest sabó blau, no és per casualitat, és perquè el va vestir el senyor Miquel Utrillo. I també ens fa il·lusió, perquè amb la persona que se li ha encomanat la coordinació d'aquestes activitats en temps de crisi, que sempre són encara més difícils, jo crec que és un sobrerepte, és amb la senyora Vinyet Panyella, amb l'escriptora Vinyet Panyella, amb la bibliotecària Vinyet Panyella, amb la poetessa Vinyet Panyella, i això és un valor segur en aquest poble. Nosaltres, des del Consorci, ens hem llançat directament a col·laborar amb totes les activitats que es puguin dur a terme d'aquí fins a final d'any, perquè pensem que Utrillo, primera, és un personatge de Sitges, és un personatge nostre, però en segon motiu, perquè la persona que està conduint això és una persona que ens mereix tot el crèdit. I és d'aquelles persones que dius, bueno, pues, amb això hem d'anar fins al final. Sabeu que jo sóc molt col·loquial i us hi diré, també sabem que la Vinyet ens empiparà molt, ens exigirà molt i ens demanarà molt. Però a canvi també ens tornarà molt. Hem programat conjuntament, o l'Ajuntament ha programat en col·laboració amb el Consorci i la Biblioteca Santiago Rusiñol, uns actes que jo m'atreviria a dir que són modestos en pressupost, doncs bé, bueno, perquè la cosa no dona per més, però que són molt amplis en els seus objectius i col·laborarem fins al final per reivindicar aquest personatge tan poc estudiat, per tant difícil, moltes vegades menys valorat per ser tangencial, però que és tan gran que dona per tant com perquè la Vinyet Panyella li dediqui una conferència. M'agrada molt que avui aquesta sala estigui plena. M'agrada molt poder dir que hem fallat perquè ens falten cadires, que és el millor que un organitzador pot dir. I dit això, li passo la paraula a la senyora comissària d'aquests actes, que al mateix temps és la ponent, amb la qual cosa té una doble responsabilitat, perquè em consta que aquesta conferència de reivindicació de Miquel Utrillo ha creat, com es mostra avui en aquesta sala, una certa important expectació entre els sitgetans. Moltes gràcies.
Bé, bon vespre a tothom. Benvolgut regidor, benvolgut director, benvolguda família Utrillo, benvolguts amics. En primer lloc, i abans de dir res, voldria donar les gràcies a l'Ajuntament i també al Consorci per haver-me fet la confiança de, diguem-ne, comissariar aquesta commemoració, que no perquè sigui, diguem-ne, pressupostàriament modesta, al final ja es veurà, no ha de ser ambiciosa. Ambiciosa perquè penso que Utrillo s'ho mereix tot i perquè penso que des del punt de vista estrictament sitgetà, Utrillo mereix que el recuperem. També des del punt de vista de l'historiografia de l'art, com ja comentarem més endavant, Utrillo mereix tenir el seu lloc. Però a mi em fa molt feliç poder inaugurar aquesta commemoració en aquest Saló Blau, l'antiga sala dels retaules, que ja ha passat a ser un lloc comú de Sitges per fer grans celebracions i perquè d'alguna manera és resituar Utrillo en un dels llocs que més va estimar, o potser el lloc que més va estimar, que va ser el Palau de Maricel. Jo penso que l'Utrillo mai l'ha deixat del tot Maricel, però avui realment hi torna amb tot l'èxit i amb tot el reconeixement, tal com esperem tots plegats. Quan Miquel Utrillo passava de la setantena, va deixar escrites a les seves característiques quartilles apaisades, amb lletra inclinada, el traç resolt, i en el seu ben polit francès, que era com escrivia la major part de les seves notes, les següents reflexions. Per un cap clar i ben moblat, No és pas una il·lusió creure que la vida no acaba endavellada. Són les forces físiques, potser la vista, l'oïda, l'instint genèric i altres coses accessòries que no tenen res a veure amb el cervell. Com més s'avança en la vida, fins i tot al final, menys s'ignoren coses que la joventut no sabria improvisar. Per res del món, d'una manera purament subjectiva, no voldria tornar a començar la meva vida sense l'experiència del que he viscut. No penso pas en recomençaments amb els mateixos amics, els mateixos amors, els mateixos fills. Sóc feliç d'haver tingut i de tenir el que tinc. He tingut grans enemics, els he oblidat, i els que viuen ho fan a la meva esquena. Per contra, visc la vida dels que estimo. Els envejosos, els ambiciosos, els pedants, els que es creuen contra el món, són els únics que lamenten la seva edat avançada. L'home que sap que és molècula, part infinitesimal de l'univers, mor tranquil, fins i tot sense esperança del que sigui. I després d'unes quantes frases més, com ara aquestes, conclou amb una que bé podria haver estat la síntesi de la seva vida, i que diu: la gràcia, el mèrit d'un ballarí de corda, és que no caigui mai. El moment de la confessió d'Utrillo no era el del mezzo del camín, que per ell feia temps que ja havia de passat, sinó el d'un home de llarga vida viscuda que ha perdut la muller en un tràgic accident 6 mesos abans i que es veu abocat a la solitud per encarar la recta final. No és un home amarg i, en canvi, és ric en experiència. Més enllà del repàs dels records i de les vivències, compta la frase final: la gràcia, el mèrit d'un ballarí de corda, és que no caigui mai. Aquest és l'autorretrat crític de la seva existència, perquè malgrat les circumstàncies i les maltemsades, Utrillo, efectivament, mai no va caure. La seva vida ho va ser de tot menys vulgar. Va ser una de les persones que més definicions professionals va acumular: artista, assessor artístic, arquitecte, crític d'art, pintor, promotor artístic, enginyer, periodista. La seva documentació oficial podia variar i variava d'un any a l'altre, com per exemple mostren un parell de cèdules personals que l'Ajuntament de Barcelona li expedeix el 1907 acreditant-lo com a pintor i l'any següent com a literato. Els qualificatius a tan àmplies aptituds són igualment extensos: eclèctic, polifacètic, expert, connaisseur, així a la francesa. De personalitat proteïforme i d'esperit profundament enciclopèdic, mai no va ser home d'un sol ofici. Però les úniques constants que el caracteritzen des dels anys de la primera joventut són la curiositat científica i intel·lectual i la plena implicació en el medi artístic. La trajectòria vital i vocacional està guiada en tot moment per la dèria de l'art i de la intervenció en el medi, des de la creació, el judici crític i l'experticitat. Durant els primers 30 anys i escaig, Utrillo va viure una vida atzarosa. D'infant i adolescent va passar temporades a l'exili per causa de les idees liberals del seu pare, un home profundament compromès, l'advocat Miquel Utrillo Riu. Nascut a Tremp i de conviccions liberals ben arrelades, va formar part de la Junta Provisional Revolucionària de la Barcelona de 1868, proclamant, entre altres propòsits, la voluntat d'exposar els jesuïtes i d'enderrocar l'ominosa Ciutadella. Abans de la Gloriosa, la família havia hagut de fugir a Provença i refugiar-se a Avinyó, on els pares van fer amistat amb els poetes i prohoms del Felibritge. En queda el testimoni de l'àlbum de Ramon Amorlius amb poemes i dedicatòries, fins avui completament inèdits, entre altres del poeta Frederic Mistral, que llavors estava en el ple zenit de la seva popularitat. La formació tècnica del jove Utrillo es deu a la influència del pare advocat, que creu en la força del progrés tecnològic en tant que indicador del progrés de la humanitat i del seu temps. L'enginyeria i la meteorologia són, entre altres, algunes de les inclinacions científiques del noi. D'altra banda, però, hi ha les arts. Els primers dibuixos que se'n conserven, dues acadèmies, han estat vistes i corregides pel pintor Miquel Carbonell i Selva el 1875, any en què aquest realitza el retrat de l'advocat Utrillo. El primer àlbum de dibuixos data del mateix any i entre les seves pàgines n'hi ha una que representa l'entrada a un edifici públic que porta el rètol de Museo, tota una premonició. Les circumstàncies fan que la formació d'Utrillo tingui un peu a Barcelona i l'altre a França. Els atzars de la família i els recursos econòmics limitats li confereixen per sempre més un aire fugisser que amb els anys s'anirà accentuant, i d'aquí aquella característica d'home, diguem-ne, una mica misteriós, una mica retret, que molts li recorden. D'una estada de la família a Amélie-les-Bains, el 1877, arriben de nou després exiliats a París el 1880. Utrillo allà hi cursa estudis a l'Institut Nacional Agronòmic i descobreix la vida bohèmia de Montmartre, on coneix la model Suzanne Baladon, model de Renoir, de Puvis de Chavannes, Toulouse-Lautrec, Stylen, Saint-Domingue, Degas i molts altres. La llarga i cosmopolita llista d'amistats i coneixences d'Utrillo data ja d'aquells anys i la seva vinculació definitiva al medi artístic també. El 1883 neix Maurice, quan Utrillo té 21 anys i Suzanne 18. El mateix any, Suzanne inicia la seva carrera de pintora, alternant-la a la de model, i comença la guerra dels 7 anys pel reconeixement de la paternitat de la criatura que Utrillo finalment reconeix el 1891. Durant la dècada dels 80, viu i treballa entre París i Barcelona, amb incursions en diversos països europeus, Bulgària, Bèlgica, Alemanya, Rússia, fins que retorna a la Barcelona de l'Exposició Universal del 88, on hi participa amb una panoràmica de la Batalla de Waterloo. El seu caràcter inquiet i participatiu l'ha portat a la Societat Catalana d'Excursions el 1880 i a actuar-ne com a corresponsal a París, i és en aquesta entitat on entra en contacte amb els prohoms de la Renaixença i de la cultura catalana dels anys de la Restauració, de Verdaguer a Narcís Oller, així com amb els seus joves coetanis, entre altres amb Santiago Rossinyol i a través d'aquest amb Enric Clarassó i Ramon Canudes. Dels anys 80 daten els noms de Guerra de Mus, atorgat a Utrillo, Cisco Francisquet per a Ramon Casas i el de Senyor Domingo, dedicat a Utrillo, fent un joc de paraules amb el personatge anomenat Divendres del Robinson Crusoe. El Cau Ferrat del carrer Muntaner de Barcelona és el lloc de recalada d'Utrillo quan retorna de les anades i vingudes i on coneix, entre altres, a Modesto Sánchez d'Ortiz, gràcies al qual s'entorna al París el 1889 amb la corresponsalia del diari de La Vanguardia. Les primeres col·laboracions d'Utrillo havien estat a les revistes tècniques com la Revista Internacional de Ciència i Crònica Científica, així com també el butlletí de la Societat Catalana d'Excursions, on publicava interessants i encara desconeguts informes i reports. Els articles que Utrillo envia a La Vanguardia des de París entre el 1889 i el 1892 constitueixen l'entrada al medi artístic i l'inici de la seva credibilitat com a periodista i crític d'art. Signats inicialment amb el pseudònim de Lilé, el gairebé centenar d'articles d'Utrillo a la secció que titula Des de París constitueixen una crònica detallada i precisa de la vida moderna a la capital de l'art, per on desfilen esdeveniments socials, notícies, el teatre i l'òpera, els cartells de Jules Cherey i les novel·les d'Emile Zola, juntament amb personatges de tota mena, entre altres la seva admirada Sara Bernard i, sobretot, els salons de belles arts, l'epicentre de la vida artística i de la seva atenció principal. El retrat que Rossinyol pinta d'Utrillo el 1889 i el 1890, el jardí de la casa del carrer de l'Orient I i el Molent de la Galet, respectivament, mostren un Utrillo elegant i ben cofat, i és el que correspon a l'Utrillo journalista, com diuen els diaris. Un altre retrat del mateix artista, de Rossinyol, el mostra en el seu estat, diem-ne, natural, el del bohemi que s'escalfa les mans vora una estufa de carbó, un retrat que es troba a les parets del Cau Ferrat. És l'expressió gràfica d'aquells anys de misèria, dels quals dirà més endavant que són el millor record de la seva vida. Aquest és l'Utrillo que va vivint de les col·laboracions de premsa, una mica d'aquí, una mica d'allà, i dels espectacles d'ombres xineses a l'Auberge du Clou, acompanyat per la música del seu amic Eric Satie i sovint comptant amb la col·laboració de Pere Romeu. És lo trillo estadant ocasional del Molent de la Galet, amb Cases i Rossinyol, que viuen els dies que quedaran immortalitzats amb lletra i llapis de carbó a de les pàgines de La Vanguardia primer i després a les cròniques des del Molino. És llavors també quan Utrillo ha anat posant en contacte Rossinyol i Cases amb molts dels seus amics i coneguts, alguns en nom i altres anònims. La prolífica iconografia d'Utrillo arrenca d'aquells dies de París, quan Rossinyol el representa des de tots els vessants, inclosos els de les baralles quotidianes i violentes amb Suzanne Baladon per la reconeixença del nen Maurice. Quadros com Fent morros o En campanya, que mantenen tota aquella tensió de la Guerra dels Set Anys que acaba el 1891. Cansat del setge, signat l'armistici i tit de les escomeses de la model i pintora, Utrillo decideix traslladar-se als Estats Units d'Amèrica el 1893 per buscar fortuna a l'Exposició Internacional de Chicago, amb l'esperança de promoure-hi, entre altres coses, aquells espectacles d'ombres xineses. El periple americà s'estén al Canadà i a Cuba i en torna més savi que ric. La carta que envia Rossinyol el juny del 94 des de Nova York és la crònica d'una aventura americana i de la preocupació d'Utrillo per guanyar-se la vida, així com de l'opinió que li van mereixer els nord-americans al primer contacte. És una carta que no té desperdici i m'agradarà llegir-vos-en alguns fragments. Què faig? Pues una cosa molt estranya. Treballo com un negre en una pila de coses alhora. Pinto, dono lliçons d'alemany, francès, italià i espanyol, els que són d'aquí, i d'anglès que xafo com el francès, els que venen de l'altra banda. També em paguen per creure que aprenen a de dibuix. Faig projectes d'alfombres, cadires, lleteros, quartos, pobres i rics, salons, barberies i cases de noies. Tradueixo una mica, escric un poc, no em faig més que amb dos o tres europeus per casualitat de cens i ara acaben d'admetre'm dos projectes de decoració d'una sala de concerts. M'han pagat els bossetos però no sé quan començaré l'engran perquè depèn del que passi aquest estiu. Això és el que faig ara. Com resultats, sols els necessaris per viure en un modest taller ple de Velázquez, Forain, Villette, Lautrec, Pubis, Rodin i altres sants de la meva devoció, enmig dels quals tu i en Cases esteu ben acompanyats. Menjo en vi i a la francesa, que aquí sols ho fa el senyoriu i gasta barba sencera, que m'ha resultat de San Francisco. Segueixo magre com un llagost i no ric ni per casualitat. Sols penso en arreplegar un parell d'anys de vida lliure i anar un altre cop vora el Sena agafar aquella febre que és l'única existència possible. Refereix, òbviament, a la febre de l'art. I ara explica com li va anar l'aventura de l'ombra xineses. En arribar, el senyor de les ombres, és a dir, l'empresari, va tractar-nos com xinos o negres. El primer dia va despatxar el pianista, que era el fill d'en Sant Pere de Cala Ciutat. El segon, l'home de Déu, tingué que anar-se'n i al cap d'un mes de mantenir-nos tots amb la meva paga i la d'un quart català, un tal Romeu, és a dir, el Pere Romeu, va ser despatxat aquest, en vista del qual jo vaig seguir el meu deber no abandonant els companys. L'endemà mateix un senyor de Chicago va venir a trobar-me i em proposar la instal·lació d'una cerveseria com la del Club o com la del Xat, és a dir, l'Auberge Club o el Xat Noir. En un mes es va fer per obrir tothom... En un mes se va fer, es va obrir, tothom va voler-ho veure i anàvem bé, quan el Romeu citat tingué la sombra de Guillem als quartos, veient-nos obligats a malvendre-ho tot i a buscar feina. Jo feia lletradets per l'exposició, pintava escuts, treballava en els trastos per les cabalgates i em vaig encarregar d'embalar els quadres de diverses seccions de Belles Arts, etc, etc, etc. O sigui, és per donar una pinzellada, diguem-ne, de amb què treballava, malvivia o intentava guanyar-se la vida. Pel que fa al personal, és a dir, als americans, entre altres coses, diu el següent. Les dones n'hi ha que et donarien una pila de dies de feina, però la majoria venen a ser xinxes de fàbrica vestides amb mal gust. Pels carrers, res d'arbres, carrils a peu pla, fils, timbres, ascensors, xiulets, grues, gures i gent corrent per fer veure que tenen pressa. Els barris rics ho són en veritat, però fan olor de droguer i tocinaire a 7 llegües. El Parc Central és l'únic magnífic oasis d'aquest pilot d'humanitat insignificant i la sola esperança, l'immensa planura d'aigua que les boques de la rada volen menjar sense poder-ho. Creu que si hi hagués carretera hi hauria empentes per tornar, etc, etc, etc. Després d'aquesta aventura, el Trillo torna a París i com que no té niam niam on anar a raure, Rossinyol l'acull al seu pis del Quai Bourbon. Al cap de poc temps fan cap cap a Sitges. Escriu Utrillo: quan Rossinyol, amb la dèria d'encetar-me el cau ferrat, va treure'm dels cercles dels inferns de París, amb els on jo rodolava encisat i content, i vam arribar a Sitges, això és el que recorda l'any 32. Així és com Utrillo relata la seva primera vinguda acompanyant Rossinyol, previ pas per la Provença, la veritable antesala de la península. I arriba la primavera del 8 del 95. Als 33 anys, amb gairebé mitja vida complerta i viscuda a fons des de l'aventura fins a l'agitació, Utrillo troba per primer cop una certa, només certa, i relativa estabilitat. Entre el 95 i el 99, Utrillo esdevé l'amic i confident de Rossinyol, el seu lloctinent al Cau Ferrat, el que li cuida la correspondència, el que li vetlla per l'impressió dels llibres. L'artista l'havia acollit al Molent de la Galet i després al Quai Bourbon i l'acull ara a la seva casa-taller. Al costat de Rossinyol i dins d'un Cau Ferrat en plena efervescència, Utrillo reprèn el contacte amb la societat cultural catalana i amb la intel·lectualitat espanyola que hi recala, com Emília Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós o Àngel Ganivet. Però és entre artistes on troba l'autèntic caliu que li permet construir la seva identitat d'artista amb el dibuix, la pintura i el cartellisme. Entre aquests artistes, val a dir que hi compten des dels pintors de l'escola luminista fins als artistes que gairebé a diari passen pel Cau Ferrat. Al mateix temps, repèl les col·laboracions a la premsa, sigui a La Vanguardia, on Sánchez Ortiz continua deixant-li porta oberta, o des de la nova Veu de Sitges, que és el setmanari modernista sitgetà, del qual es constitueix en un dels principals redactors. Utrillo i s'hi estrena per la Festa Major del 95 amb un article que farà fortuna, Les cases blanques i los ojos negros, causat, sembla ser, per la impressió que li va produir una joveníssima Lola Vidal, que llavors comptava amb 17 anys, i en seguiran d'altres relatant la vida al Cau Ferrat amb les visites dels escriptors, les festes, els concerts d'Enric Morera i dels músics simbolistes belques, l'estrena de la Fada i, en definitiva, tot el que succeeix en els anys més brillants del modernisme sitgetà. El viatge a Andalusia a la tarda del 95 recupera l'Utrillo periodista i dibuixant i alhora li permet aprofundir en el coneixement de l'art espanyol antic, des de l'Alonso Cano al Greco. Escriu una mena de contrapunt de les cròniques d'Andalusia de Rossinyol, que és Viaje d'un estrangero por España, que, sense col·lisionar amb Rossinyol, en dona una imatge realment molt complementària. Dibuixa, com ja he dit, i té cura de les il·lustracions, sobretot dels capítols de Rossinyol al Sacromonte i de Màlaga i alguns altres, però sobretot el que fa és lligar amistat amb les amistats ja de Rossinyol, com Valladar i altres, que després, diguem-ne, utilitzarà recabant informació quan dirigeixi l'Enciclopèdia Espasa. En el viatge del 98, en canvi, Utrillo resta al Cau Ferrat mentre Rossinyol i Ramon Pichot pinten Granada i Bíznar, cuidant de l'edició i de la impressió de l'alegria que passa. Quan al març del 99, Rossinyol, malalt greu de morfina, deixa el Cau Ferrat i emprèn el camí de la desintoxicació cap a un París ben diferent del que havia conegut, acaba aquesta etapa que per Utrillo ha significat l'entrada al modernisme per la porta gran. Malgrat l'allunyament imposat per Lluïsa Denís i el canvi de vida i d'escenaris pictòrics de Rossinyol, l'amistat entre tots dos, personal i intransferible, es perpetua fins ben entrat el segle, concretament fins als dies de Maricel. Quan el 1933 Utrillo escriu la història anecdòtica del Cau Ferrat, el seu darrer text, evoca des de l'admiració i l'agraïment dues dècades de vida bohèmia i artística plenament compartides. Al llarg de la dècada dels 90, Utrillo coneix els seus millors moments de dibuixant, de pintor i de cartellista. D'una banda, les il·lustracions publicades a La Vanguardia són més que els dibuixos de les cròniques pròpies dels viatges a Andalusia. D'altra, la influència de l'impressionisme i del simbolisme es mostra sobretot en el tractament de la figura femenina en dibuixos, aquarel·les i tècniques mixtes, per bé que també en alguns olis, com per exemple el paisatge de Notre-Dame nevat, que també figura a les parets del Cau Ferrat. El retrat de Suzanne Baladon, subtitulat o conegut com el record de la guerra dels 7 anys, que és aquell perfil desgranyat que també forma part del llegat del Cau, mostra la influència del traç de Toulouse-Lautrec, clarament. La seva participació al 95 en la decoració de la cerveseria del Cau, d'en Pere Cuca, mostra una visió futurista de Sitges més relacionada amb el cartellisme que pròpiament amb el paisatgisme. Els dibuixos d'oracions, una de les obres mestres del modernisme i exemplar indefugible de l'art total, el consoliden definitivament a les arts plàstiques. Aquest conjunt d'il·lustracions, considerada com una esplèndida expressió del simbolisme plàstic, mereix elogis de tota mena, entre altres de Joan Maragall, que explica que no pot passar dia que no se'ls miri un darrere l'altre. Però a més de l'interior del llibre, també devem el trillo la coberta, que està relligada en seda, amb gravat negre les lletres i les onades del mar, és a dir, amb un sentit decoratiu molt profund, de la que prendrà els motius del sol ixent sobre la mar que ens després configuraran l'escut de Maricel. Utrillo és un dels introductors del cartellisme a Catalunya a partir de la influència rebuda per Jules Charette a París i de la seva pròpia idea de la publicitat, és a dir, d'allò que l'art també entra per la mirada. La seva obra més emblemàtica en aquest aspecte és segurament el cartell simbolista de la Fada del 97, així com també el de la representació d'Ifigènia a Tàurida, el 98, una obra de Goethe traduïda per Maragall, en la que ell també intervé com a escenògraf en la posada escena de l'obra El laberint d'Horta. L'escenografia, inspirada en la pintura de Puvis de Chavannes, el situen en aquest moment com a un dels predecessors del noucentisme per tot allò que té d'estètica classicitzant. A quatre mans, Utrillo va realitzar 2 cartells en Rossinyol. L'un és un programa de la Festa Major del 97 i l'altre és Fulls de la Vida, del 98, i amb Ramon Casas, 2 més. El de l'anunci de les ombres xinesques dels 4 gats del 97 i el de la ballada dedicada al músic francès Vincent Dindy durant la seva estada a Barcelona l'any següent. És des d'aquests moments que Utrillo perd el qualificatiu definitivament de periodista i queda desplaçat pel qualificatiu d'artista. Amb l'obertura dels 4 gats, propietat del seu antic soci Pere Romeu, Utrillo se situa al primer pla de la Barcelona modernista, des d'on organitza la primera exposició d'art amb motiu de la seva obertura el juliol del 97. I pren part ell també, personalment, juntament amb Rossinyol, Pichot i Casas, que són els grans, i els joves Nonell, Mir i Canals, i exposa 11 obres. Utrillo esdevé, a partir d'aquests moments, el més important animador cultural del local barceloní, organitzant espectacles realment importats dels que feia Montmartre, com ombres xineses, exposicions, i també establint-hi contactes i mantenint els ulls ben oberts a la recerca de nous valors artístics. Els artistes emergents d'una banda i l'esperit regeneracionista d'altra, que inspira actituds i posicionaments que Utrillo comparteix amb altres, reflecteixen els articles de dues de les revistes més característiques del modernisme català de fi de segle, per bé que són de vida breu. Una és Luz, del 97-98, on signa amb el sinònim d'Aldebaran, i 4 gats, del 99. Isidre Nonell i Ricard Canals d'una banda i Darío de Rego i Os de l'altra són els noms més significatius. 4 gats, de vida efímera i amb Utrillo com a un dels principals redactors, deixa pas a pel i ploma el gran projecte que porta a terme amb Ramon Casas i que esdevé el títol més representatiu del modernisme. Pel i ploma, ja sabeu que és dibuixat per Casas, que n'era propietari, i dirigit i redactat pràcticament tot, llevat dels articles que portaven firma per Utrillo. Molt sovint utilitzava pseudònim. Jo crec que és un dels escriptors que ha utilitzat més pseudònims de l'època. És el Senyor Domingo, és en Pinzell, en Nicolau Serrafina, un de la Platea, el del Galliner, en Pau del Camp, etcètera, o sigui, molts altres. És Peliploma, precisament la revista, que obre la gran etapa d'Utrillo com a crític d'art. Només a Peliploma s'hi compten més de 100 articles. La revista representa el més complet panorama artístic de la modernitat plàstica del moment, tant pel que fa a personalitats ja consolidades com figures que sorgeixen. També amb Utrillo la descoberta de nous valors, sovint extrets dels quatre gats. El més important, evidentment, és el Picasso de 1901. I d'altra banda, la presència de Rossinyol, Casas i Mir i molts altres són la finestra oberta de Peliploma de cara a França i també de cara als més importants agents del modernisme en l'àmbit hispànic. Al final del modernisme el marquen el tancament dels quatre gats i el final de la revista, que plega perquè atén a l'esperit de l'època i als nous canvis estètics, Utrillo llavors posa en marxa un altre projecte. És el que marcarà un important antecedent del noucentisme, com és la revista Forma, igualment capitalitzada per Ramon Casas. La deu a la bohèmia és la deu al modernisme, certament, però Trillo en conserva memòria, coneixements i contactes. Forma és una aposta per l'art de tots els temps i en especial per l'art hispànic. Utrillo manifesta el seu vessant d'expert en el tractament del Museu del Prado, de la pintura de Goya, Zurbarán, Velázquez, del Greco, de la pintura flamenca, arts decoratives, objectes d'art, teixits antics, juntament amb articles que dedica a Zuloaga, a Josep Maria Sert, als germans Oslé, a Galway, a Casas, a Rossinyol o a Païssa, sense deixar de banda d'altra banda els certàmens artístics de Barcelona, en alguns dels quals pren part com a jurat. A Forma hi ha dos articles que criden especialment l'atenció, tant pel tema com pel que tenen de premonitori. L'un sobre l'exportació d'obres d'art i l'altre sobre un museu ideal d'art espanyol. Poc es podia pensar, mentre es redactava, que al cap de pocs anys en Maricel viuria totes dues experiències. En plena direcció de Forma i juntament amb col·laboracions en altres revistes artístiques, l'editor José Espasa el crida l'agost de 1906 perquè es faci càrrec de la direcció artística de l'Enciclopèdia, en la qual col·labora fins a 1919. Aquesta nova ocupació és la que li atorga la volada necessària per formar part definitivament del medi artístic no només a Barcelona, sinó a Madrid. Qui diu Madrid, diu Espanya. Des del primer moment, Utrillo recava la col·laboració de Ramon Casas per l'edició del cartell d'anunciador de l'Enciclopèdia i d'Alexandre de Riquer per al seu disseny. La mà i els coneixements d'Utrillo s'entreveuen en la redacció dels articles artístics i històrics de l'Enciclopèdia, que durant moltes dècades han estat matèria imprescindible pel coneixement i per l'estudi. La seva xarxa de coneixences arreu va col·laborar, i no poc, en fornir-li els materials. L'extensa agenda d'Utrillo, que realment són dues agendes, s'inicia aquells anys, quan alhora reemprèn els més variats i fins i tot exòtics viatges que el porten no només per Europa, sinó pel nord d'Àfrica, el Marroc i Egipte. Els noms de l'agenda d'Utrillo, per dir-ho a tal d'anècdota, són tan prolífics i tan curiosos com per trobar-hi, per exemple, el pintor Sert, la Laura Albéniz, en Cambó fent d'advocat i polític, la Coco Chanel i doncs, tota mena d'artistes, proveïdors, antiquaris, és a dir, és un índex completíssim del que és el seu sistema de relacions. Vinculant-les amb una incipient biblioteca de monografies d'art, Utrillo publica des de Forma els estudis sobre el Greco i Rivera en diversos idiomes i un assaig sobre Zuloaga, fets que el consolida com a expert als ulls dels museus i de col·leccionistes privats. Així succeeix amb el milionari, filantrop i col·leccionista nord-americà Charles Deering quan Ramon Casas li presenta Utrillo l'any 1909. Molt probablement, Deering va ser objecte d'una doble seducció, o triple, la del paisatge blanc i blau de Sitges, la del Cau Ferrat com a col·lecció artística i la de la cultura artística exhaustiva mostrada per Utrillo. La resta ja és coneguda: la compra de l'antic hospital de Sant Joan, la construcció del nou hospital, pel qual Utrillo sentia una autèntica veneració, l'adquisició de tot un barri que de mica en mica es converteix en palau per als tresors artístics i vivenda dels propietaris, l'admiració i l'enlluernament pel pas dels artistes i tota mena de personalitats, i la fi del somni al cap de poc més de 10 anys. Per a Utrillo, Maricel va ser el projecte de la seva vida. Li va permetre adquirir una col·lecció d'art hispànic antic i modern on res no hi va faltar, sense limitacions ni traves, comprant antiquaris, particulars, col·leccionistes, eclesiàstics, ajuntaments i tothom que estava disposat a vendre. El Sant Francesc de Zurbaran, per exemple, procedia d'un castell del Loar i havia estat exposat a l'Exposició d'Art Antic de Londres, mentre que el cap d'un Sant Crist de Pedro de Mena procedia de les galeries del Mau i moltes de les col·leccions de vidre i ceràmica de l'antiquari Artur Ramon. Va comprar quadres del Goya i del Greco, retaules antics, tapissos de Brussel·les conservats a Mallorca. Va encarregar escultures a Enric Casanovas i Josep Clarà i en va adquirir a Lluís Blai i Gustave Violet. Va encarregar pintures murals a Josep Maria Sert i va comprar obres de Rossinyol, Casas, Sunyer, Torres Garcia i molts altres pintors. La construcció del Palau per estudiar la col·lecció d'art és una obra artística per si mateixa. Això, els sitgetans, moltes vegades, quan hi venim, potser de tant de veure-ho, no ho acabem d'apreciar, o ens sembla que és el més normal del món, i realment no és així. Ell va utilitzar tots els seus coneixements d'enginyeria per la construcció que va dirigir personalment, confiant sempre en els mestres d'obres Magí i Antoni Pasqual, i incorporant-hi els artesans Joan Marsals, Antoni Fígols i Magí Sans, entre d'altres. Per atorgar un caràcter arquitectònic i monumental a l'edifici, va adquirir tota mena d'elements d'arquitectura i decoració arreu d'Espanya i, no content amb això, va cridar el jove escultor Pere Jou per embellir-lo. El 1918, Joaquim Folguera escrivia que el considerava un dels millors exemples d'arquitectura noucentista. Els anys de Maricel van ser l'època més feliç d'Utrillo, perquè a més d'assolir una estabilitat personal que semblava definitiva i un prestigi professional que creixia envoltat d'amics i admiradors, va poder formar família. El 1911 va contraure matrimoni amb Lola Vidal i Ribot, del que van néixer dos fills, Miquel i Joan, que juntament amb Josep Mas, fill de Lola en primeres núpcies, van formar un quadre familiar complet que únicament la mort tràgica de Lola Vidal el 1932 va trencar per sempre. De Maricel estant, Utrillo es va implicar en tots i cadascun dels projectes culturals de Sitges, fent de pont entre la generació del modernisme i la del noucentisme, que ell mateix representava a una banda i altra, i tota mena d'artistes, escriptors, intel·lectuals i personalitats. L'amistat amb el pintor Sunyer, a qui va promoure des del retorn a Sitges l'any 8 fins especialment l'exposició del Faians el 1911, l'amistat amb el poeta Trinitat Catassús, amb qui va editar l'únic número de la revista La Cantonada, en un intent de donar veu al noucentisme cosmopolita local, el tutelatge al jove Pere Jou i el també jove Josep Carbonell i Gené, i la voluntat de constituir un nucli artístic fort, potent i d'alta qualitat, són alguns, i només alguns, dels seus assoliments. Per contra, el distanciament temporal amb Rossinyol, perquè no li plaien les col·leccions formades a cop de talonari, i la frustració de no poder celebrar el 1913, el tercer centenari del naixement del Greco, o de no poder posar en marxa una escola de forja sobre el patrocini de la Mancomunitat el 1918, van ser situacions que Utrillo va capejar amb relativisme i resignació a parts iguales. La seva implicació activa, fent costat als aliats de la Gran Guerra de 1914-1918, de la qual Maricel no en va ser gens aliè perquè no en va Mr. Deering, era nord-americà, li va valer la concessió de la medalla de la Legió d'Honor per part del govern francès, perquè comptava amb diversos mèrits, entre altres haver organitzat l'exposició d'art francès a Barcelona el 1917 i d'haver efectuat diverses visites a la França en guerra, així com també el suport atorgat al Comitè de Voluntaris Catalans. Maricel va ser el projecte de la seva vida perquè el Trillo va construir un edifici i una col·lecció que hauria pogut ser un esplèndid museu d'arts hispàniques amb ambició i amb criteri d'excel·lència. Aquest va ser, crec, un dels punts importants en les desavinences entre Utrillo i Diring. Diring volia una col·lecció pel seu ús particular, mentre que Utrillo l'havia formada amb mentalitat de museòleg de l'època. El conjunt del cos de les peces, del palau i del seu manteniment van ser, crec, un altre factor de desavinença. I un tercer, no gens menyspreable, les diferències de caràcter entre Mrs. Marion Diring i Lola Vidal. L'any 1921, el desencontre va acabar en conflicte obert i ni els honors rebuts per part de l'Ajuntament ni la manifestació dels sitgetans van impedir que aquell mes de setembre els camions carreguessin tot el que va ser possible d'endur-se i fessin via cap al port de Tarragona per embarcar cap a Amèrica, amb la complicitat de les autoritats administratives i governatives, evidentment. La destrucció de Maricel va ser la pena més gran de la meva vida, recordava Utrillo 10 anys més tard. El trencament de la llarga amistat mantinguda amb Ramon Casas, que es va posar al costat de l'americà, va ser un motiu de dolor afegit. A partir del 1921, Utrillo s'aboca de ple la vida cultural i artística de Sitges, seguint i intensificant la trajectòria dels anys immediatament anteriors. En aquells moments ja havia escrit la major part dels 400 articles, més o menys, sobre art antic, art modern i crítica, publicats, a més dels diaris i revistes ja esmentats, el Noticiero Universal, La Veu de Catalunya, La Publicitat, Les Notícies, El Noche, Museum o Premsa Estrangera, entre altres. El 1916 ha promogut el monument a Gaietà Benaprés, encarregant-ne l'escultura a l'Enric Casanovas. El 1917 ha dirigit la reconstrucció del Retiro, després del voraç incendi que en va destruir la carcassa, però no l'esperit. El 1918 col·labora amb els organitzadors de la Festa de la Poesia i el mateix any promou l'exposició de Clavells. Arran del projecte d'urbanització de la partida del Sallarot adquirida per Francesc Armengol, Utrillo aposta fortament per unir el potencial de la cultura i el del turisme i contribueix, i no poc, a l'entusiasme i l'esplendor dels primers anys de Terramar, amb el disseny dels jardins i la proposta del concurs d'arquitectura pels xalets i altres activitats. A Sitges, doncs, devem a Utrillo els dos topònims que han eixamplat els límits culturals i urbanístics de la vila al primer terç del segle XX, Maricel i Terramar. Són dues fites arquitectòniques i urbanístiques que ens identifiquen com una de les segones ciutats del noucentisme més atractives i més completes. La col·laboració i l'amistat amb l'arquitecte Josep Maria Martino el porten a intervenir en alguns exteriors i interiors de vivendes sitgetanes on, en algunes ocasions, actua com a decorador. Juntament amb la ja declarat activisme sitgetà, Utrillo accentua el perfil d'expert i coneixer dins i fora de Catalunya. L'any 21 és nomenat membre de la Junta de Museus de Barcelona, situació des de la qual intensifica les seves activitats i viatges d'assessorament en col·leccions públiques i privades. Pel que fa a Sitges, assessora l'exposició històrica de l'art sitgetà del 25 i a partir de l'any següent intervé com a especialista d'art antic a les tres exposicions d'art del Penedès, del 26, 27 i 29. De mentalitat oberta i receptiva i atent als esdeveniments de tota mena, el 23 redacta un informe per la projectada exposició d'indústries elèctriques plantejant per primera vegada la construcció del que el 1929 acabarà sent el poble espanyol, llavors amb el nom d'Iberiona. Quan la segona exposició universal de Barcelona comença a definir-se, Utrillo reprèn la idea i el 27, juntament amb Xavier Nogués, Francesc Folguera i Ramon Reventós, recorren els pobles i les ciutats d'Espanya amb un hispano suïssa a la recerca d'elements que finalment configuren un dels indrets més arquetípics del moment. La documentació d'Utrillo permet resseguir gairebé exhaustivament el rastre d'una expedició tan singular com interessant. L'exposició no clou les activitats d'assessorament artístic, sinó que més aviat la revalida. El 1931, arran de l'exposició d'art bizantí a París, Utrillo n'eleva un voluminós informe al ministre republicà d'Instrucció Pública i Belles Arts, Marcel·lí Domingo. La mort de Rossinyol, el 1931, comença a tancar el cicle vital d'Utrillo. Tornen els records i alhora les possibilitats d'intervenir en favor del seu vell amic. Assessora l'exposició d'homenatge pòstum que Rossinyol que es fa a la tarda del 31 a Barcelona i el 32 fa diverses conferències. Una d'elles és en Rossinyol del Prado. En una de les seves frases mostra com a cara la relació amb l'artista des d'aquest darrer balanç. Mai no he dubtat, diu, que l'amistat sigui una de les forces socials més intenses. És un lligam que no sempre nua tan fort com l'amor, encara que moltes vegades és, però, de més durada. I renova constantment, quan les reds són fortes i esteses, les fibres més nobles i més vàries dels éssers. Utrillo havia arribat a Sitges amb Rossinyol i marxa d'aquest món com a membre del patronat del Cau Ferrat, havent treballat per l'obertura del cau i la seva constitució com a museu públic, col·laborant amb la Junta de Museus de Catalunya, redactant la guia sumària i havent enllestit la seva darrera obra, la història anecdòtica del Cau Ferrat, que a més d'haver estat profusament utilitzada per Josep Pla, no veurà la llum fins al 89 gràcies al grup d'estudis sitgetans. Després de redactar la història anecdòtica, ja poca cosa més li queda per fer fins que malalt tanca per sempre els ulls a Sitges el 20 de gener de 1934, abandonant per sempre el Jardí de les Arts, més gran i més frondós i més variat que el Paradís, com ell descriu. A la seva mort, les esqueles i sobretot els reconeixements i els articles parlen d'Utrillo com a pintor i com a crític i esmenten la llarguíssima llista de mèrits i de títols, dels quals doncs, destaquen el de cavaller de la Legió d'Honor i d'oficial de l'Acadèmia, de membre d'honor de la National Geographic Society de Washington i també, recordem-ho, el de pare adoptiu de Maurice Utrillo Valadon, això entre altres coses. Dels molts articles i textos i records que la premsa de l'època n'escriu els dies i les setmanes subsegüents, em sembla que és el del jove Josep Francesc Ràfols, col·laborador seu en els inicis del Cau Ferrat, és qui en fa una de les més precises. Quan escriu, tot un ambient artístic català del segle XIX i de la primera dècada del segle XX gira a l'entorn d'Utrillo. Em sembla que aquesta és una de les visions, diguéssim, més esteses i més importants d'aquell moment. Posteriorment, com tothom, hi han hagut èpoques de silencis, èpoques doncs, de recordatoris, èpoques, doncs, de, si més no, de les notícies dels seus diferents aniversaris que es poden seguir a través de l'Eco de Sitges. I jo voldria esmentar les persones doncs, que en els últims 40 anys, per fer-ho breu, doncs, s'han dedicat d'una manera o altra a la figura d'Utrillo des de la historiografia de l'art, des de la història cultural i des dels aspectes diguéssim, que en aquest moment estem plantejant. La més gran en el temps és Catherine Ballet Lacroix, que als primers 70 va fer una, no una tesi de llicenciatura, però una matriz a la Universitat de París, la darrera i més jove fins al moment és la Guiomar Coll, que va guanyar el Premi d'Estudiants del Grup d'Estudis Sitgetans amb una monografia d'Utrillo que realment aguanta molt bé, tot i que sigui treball d'estudiant. Entre mig n'hi ha molts altres. Hi ha la Marilyn McCauley, que el va rescatar pels Quatre Gats, Roland Sierra, que l'ha situat plenament a Maricel, l'Isabel Coll, que l'ha relacionat amb Casas i amb Rossinyol, en Francesc Fontbona i l'Eliseu Trenc des de la historiografia de l'art, en Filip Castellano, que l'ha estudiat com a director artístic de l'Enciclopèdia Espasa, i altres doncs, que en aquest moment doncs, tampoc és una llista llarga que no citaré, però voldria citar un altre sitgetà, com és el senyor Puig, perquè als anys 80, de fer un primer recordatori de Miquel Utrillo a Maricel, que per la gent que l'escoltava en aquell moment, realment em va fer un retrat molt entranyable, perquè molts dels protagonistes encara hi eren. El fet que l'Ajuntament de Sitges hagi decidit commemorar el 75è aniversari de la mort de Miquel Utrillo obre l'oportunitat de recuperar i d'aprofundir en la seva obra artística i crítica, aconseguint que deixi de ser un nom d'acompanyament de la troica del modernisme, l'etern personatge secundari a la Barcelona dels Quatre Gats o la del Poble Espanyol, o el referent de la llegenda urbana dels Sitges dels anys 20. Retornar-li el prestigi intel·lectual per mitjà de l'elaboració del seu corpus crític complet i sense oblits, establir la seva biografia sense llacunes ni misteri, recuperar-lo per la història cultural de Catalunya, del medi hispànic i, naturalment, per la dels Sitges del modernisme i noucentisme, són els objectius d'aquesta commemoració per la qual comptem amb la col·laboració de moltes persones, moltes de les quals esteu aquí. La reivindicació que he volgut fer de Miquel Utrillo és, en aquesta conferència inaugural, solemne, en aquest Saló Blau, és una reivindicació per situar-lo de nou en aquell jardí de les arts més gran i més frondós i variat que el Paradís, que des de que es va adonar que existia no va voler abandonar mai i que jo he intentat explicar tan sintèticament com he estat capaç a l'espera de l'exposició que a l'octubre inaugurarem amb el títol de Miquel Utrillo i les arts. Moltes gràcies.
Han escoltat Vinyet Panyella, reivindicació de Miquel Utrillo, la conferència inaugural de la commemoració Utrillo que va tenir lloc el passat dissabte a Montsaló Blau de Maricel, ple de gom a gom. Amb ell hem arribat a 11:45, en uns instants, en setem, una miqueta més tard, la tercera hora de programa, al nostre espai del nivell 10. Tornem de seguida.